Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí, nosaltres, d'avui dimarts, 19 de gener del 2010. Un inici d'any amb moltes notícies, amb moltes coses. El deixàvem a punt per obrir-se l'operació Grèvol i quan tornem a retrobar Jordi Robles, el sotsinspector en cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra aquí a Sitges, la comissaria de districte, doncs estarem segurament ja fent balanç del carnaval que s'acosti, que és, com saben tots vostès, un dels reptes més immediats dels cossos de seguretat sitgetans. Segurament, però, entre els consells que ens deixava Jordi Robles, n'hi podem afegir un altre. Si vostès poden, i ja ho saben fer anar, vagin sempre amb un mòbil a sobre, que serà un gran consell. Jordi Robles, bon dia i bona hora.
Bon dia a tothom.
Sem una bestiesa, eh? Però és el primer que vam pensar en aquest cas que tothom ha parlat i s'han fet tants comentaris de la senyora que va quedar dins l'ascensor. Sembla mentida com a vegades es poden trobar a faltar alguns d'aquells elements que poden en algun moment ser capdals per poder resoldre una situació, eh?
Doncs sí, miri, si l'hagués portat segurament s'hagués estalviat tot un calvari, no? Ara, fa 10 anys tampoc ningú em portava mòbils a la butxaca, però mira, aquest any, aquest cop, haver portat un mòbil segurament l'hagués salvat de moltes coses.
I és cert, una persona es pot estar tancada en un ascensor i sobreviure.
Sembla estrany, però jo avui, per exemple, escoltava a la ràdio que encara estan trobant persones a Haití que fa 7 dies que estan sota la runa. Segurament les condicions inclús eren molt pitjors que que aquesta senyora que estava dins l'ascensor, i ja estan vives, per sort.
Hi ha un protocol en això també, no? Dic, des del punt de vista dels cossos de seguretat, hi ha un període en el qual més o menys s'estableix que una persona pot continuar en vida i a partir d'un determinat dia, tot això sempre és molt...
Bé, és un protocol no estrictament policial, sinó... Hi ha teories mèdiques, no? És aviat un metge qui pot determinar si això és possible o no és possible. Jo en aquest cas no tinc per què dubtar i crec que és possible, per lo vist o per lo escoltat o per lo que em van comentar els meus companys que van ser-hi allà. I per tant, les coses són així. L'únic protocol policial és un protocol que va funcionar perfectament, ja que l'avís es va rebre des d'una denúncia posada a Madrid,
sí,
amb un altre cos policial, evidentment, ja que era a Madrid,
els familiars d'aquesta persona
d'aquesta senyora denuncien la desaparició, sí, o el fet de que no tenien notícies d'aquesta dona des de feia 8 dies, i ho denuncien en una comissaria de la Guàrdia Civil a Madrid, i llavors s'activa unes trucades d'avís i que van funcionar perfectament.
D'acord. I és aleshores quan
des d'aquí
tant els Mossos com la policia...
Ells truquen aquí directament, truca la policia aquí i diu, escolta, s'acaba de presentar aquesta denúncia, i llavors aquí activem tots els serveis necessaris que creiem, no? Sanitaris, bombers i nosaltres, i ens adrecem al domicili. I allà estava...
Sorpresa manifesta, suposo, no?
Sorpresa, sí, clar. Però alegria també, no?
No, ja que era, està clar, evidentment que sí. I a continuació, doncs, allò que molts de vostès pensen, doncs sí, és possible, una persona es pot estar, diria, sí, una setmana dins un ascensor.
Bé, la notícia és curiosa i hi ha molts mitjans que s'han fet ressò, llavors s'han llegit moltes coses. Per exemple, es llegia que hi havia casos de nàufrags que han estat més temps. També hi ha una opinió generalitzada que si haguéssim estat a l'estiu, segurament 8 dies no hagués sobreviscut. Però amb unes condicions com les actuals i amb un desgast mínim d'energia, doncs, evidentment, és així, sembla que és possible.
No és aquest el cas, però segurament entre els consells que ens deixava Jordi Robles abans de travessar l'any, s'incidia molt en les persones grans. Aquelles persones grans que viuen soles, molt probablement sí que tenen aquests sistemes de teleassistència a través del qual es poden posar en contacte, però diguem-ne, no és bo que passin anys i viure sol en una casa?
Bé, a vegades les circumstàncies et porten a estar sol més temps del que segurament desitjaries, no? El que està clar que en aquest cas, segurament, el més evident que deu haver fallat és que aquests ascensors haurien de tenir un sistema, una línia telefònica, crec que... diria que no soc un expert en aquest tema, però diria que és obligatòria i haurien de tenir un manteniment correcte, no?
És que és el que es preguntava més d'un, no? Esclar, ara potser fa 40 anys enrere quedar-se dins un ascensor doncs significava veritablement no poder-ne sortir, però diguem-ne, amb la tecnologia actual hi ha moltes formes de poder-se que dins d'un ascensor una persona pugui sol·licitar un senyal d'ajut d'alguna forma, no?
Hi hauria d'haver estat, el que passa que no sé si degut a la baixada de tensió o que van saltar els ploms potser, i és una hipòtesi que ara mateix no hi puc confirmar, a un mal manteniment de l'ascensor, doncs no funcionava.
Saltem un altre cas, també molt en l'àmbit sitgetà, el cas d'un ciutadà que es va suïcidar a prop del Xiringuito i que també ha estat molt comentat, i us ho preguntem en el sentit de poder definir més o menys els detalls d'aquest succés, si és que...
Bé, no hi ha masses detalls amb aquest succés. Una persona que va optar per treure's la vida i va... curiositat o cosa estranya, va utilitzar, diguéssim, el frontal del Xiringuito, que no té, en aquest sentit no té res a veure aparentment, per fer-ho. Aquí vam rebre avís d'una persona de la neteja que va dir, doncs mira, hi ha una persona que s'ha penjat. Bé, es va actuar com es va anar cap allà, es va fer reportatge de policia científica i es va avisar al metge forense. No té més. Aquí, policialment, no hi ha més
a parlar. En canvi, no sé si l'operació Grèvol d'aquest any ha donat molt de sí des del punt de vista de l'anecdotari. Hi ha hagut algunes detencions, això sí, ho hem pogut llegir.
Sí, unes detencions que a mi personalment em satisfan, i no tant en si pel fet de les detencions, sinó perquè crec que hem aconseguit un dels objectius d'aquesta operació, no? Que era interaccionar amb els comerciants. O sigui, li haig de dir que les dues detencions, unes fetes per la policia local i una per nosaltres, per il·lícits comesos estrictament relacionats amb els comerços, s'han donat gràcies a l'avís dels propis comerciants, que era un dels objectius nostres amb la precampanya, que era tot aquell procés d'informació i de lliurar tríptics de consells. Doncs un d'ells era que davant de qualsevol sospita o de qualsevol cosa que veiessin anormal o anòmala, ens avisessin, i bé, ha donat fruit. En aquest cas ha donat fruit i a mi particularment em satisfà.
D'acord. Eren casos relacionats amb què? Amb la subtracció d'objectes, amb la falsificació de documents...
En dos casos estaven relacionats amb la utilització fraudulenta de targetes.
Entesos.
Targetes, sí.
Que era, com ens comentàveu, una de les pràctiques més corrents en aquestes èpoques.
Sí, el món aquest de les targetes aparentment és molt segur, però segurament els delinqüents hi tenen també la mà trencada amb aquestes coses, i de tant en tant troben algun sistema per poder, en aquest cas, efectuar compres amb targetes que en el seu moment eren doblades o sostretes.
Això és una delinqüència, cometes, sense violència.
Sense violència, absolutament, sense violència. És més...
Que segurament és millor aquesta que qualsevol altra, tot i que no ho deixi de ser, però segurament molts comerciants diuen pensar, mira, escolta'm, si jo haig d'avisar d'algú que m'intentava o que intentava, diguem-ne, aixecar la camisa amb algú o estafar amb algú, prefereixo fer-ho d'això que no tenir algú a davant que veritablement em posi en risc amb moltes coses. No?
No, i això ve lligat amb el que li deia abans, no? La gent té tendència a trucar quan sent un perill cap a la seva persona. En aquest cas, el comerciant s'hi pot arribar a veure poc afectat, perquè segurament allò que ha venut ho acabarà cobrant. Perquè,
d'acord. És a dir, és no més serà... per un tercer, tot
sí,
això, no?
Sí, és allò que li deia, no? Ens han avisat perquè han vist alguna cosa que no acabava de quadrar, no? No els hi acabava de quadrar. Ells han fet la compra, han fet la venda, o no l'han fet perquè no els hi... No. Però, sí. No, sense veure's en perill, han tingut la capacitat d'avisar la policia perquè vingui a comprovar. I això crec que, com li deia, que és un dels grans èxits d'aquesta campanya.
Han passat alguna cosa més? O la resta, per dir-ho així, petites coses, si és que ho definir d'aquesta forma?
Sí, en passen, moltes. Però no hi ha res... No hi ha res que sobresurti de tot normal. Hem tingut coses que segurament... Bé... Si li explico a vostè que avui en dia, fa un parell de mesos, vam tenir alguna persona que va ser víctima del timo de l'estampeta, encara em diria vostè, encara passa això? Doncs mira, sí, encara passa.
Doncs mira, més d'un ho deu estar pensant ara.
Sí, segurament.
I fins i tot més d'un deu pensar, escolta, em poden recordar què és això del timo de l'estampeta?
Bueno, allò del timo de l'estampeta és aquell... Bueno, jo sempre relaciono amb les pel·lícules aquelles del Pajares i de l'Esteso, no? Pues una persona que aparentment fa creure amb algú que té una deficiència mental... i que té la sort de tenir un dècim de loteria premiat amb molts milions
d'euros.
O d'euros, no? I a partir d'aquí, amb una sèrie de còmplices i tal, pues aconsegueixen que aquesta persona els hi doni com a penyora per participar d'aquell dècim, pues una quantitat de diners.
Entesos.
Que és la que realment al final no hi veu el premi ni veu els diners. No?
D'acord. I això és per dir-ho en aquella delinqüència de petit format, és a dir, que es va creant a base de la picaresca quotidiana, per dir-ho així.
Sí, però tenim la intenció de pensar que aquest tipus de picaresca ja està com extingida,
sí,
no? Perquè
doncs com, no.
Com, aparentment, segons, i segur que és així, que el 99% de la població no hi cauria amb aquest tipus d'engany, no? Però encara
ens diríeu allò que encara som molt de bona fe.
Bueno, jo en aquest cas discrepo una mica, no? Perquè qui ha estat estafat tampoc hi anava del tot de bona fe, no? O sigui, en aquest cas, que també se n'aprofita, no, d'aquestes coses, perquè la persona que ha estat estafada igual fins i tot no ve, en aquest cas sí que ho vam saber, però sí, és possible que no vagi a la policia, sí, perquè sí, en el fons la seva consciència li ha dit que el que volia era aprofitar-se.
D'acord, ho dic per si en bona part, diguem-ne, aquesta metodologia de delinqüència apela molt sovint a la bona fe dels ciutadans, que sí, encara que estiguem al segle XXI i que tothom ja més o menys digui que coneix casos de totes les circumstàncies, continuem moltes vegades, diguem-ne, obrant de bona fe, sí, i algú s'aprofita d'aquesta bona fe, no?
Exacte.
A partir d'aquí, una qüestió que ens deixaven al carrer fa dies. La mendicitat és un delicte? No és un delicte?
No. La mendicitat només és delicte quan s'utilitza un menor d'edat per exercir-la.
D'acord.
Tot i així, no és tan senzill com ho explico jo ara, perquè segurament trobaríem sentències contradictòries. La jurisprudència és molt complicada,
Perquè, esclar, defineix... utilitzar un menor d'edat no vol dir tenir un menor d'edat al costat.
Clar. A vegades n'hi ha qui es decanta pel fet de que dir que ha de ser el menor qui exerceix la delinqüència, la mendicitat, o hi ha qui aboga pel fet de que fer mendicitat amb un menor ja seria el delicte.
D'acord.
Ja seria delicte.
És a dir, que trobéssim una mare amb la seva filla, o amb la seva suposada filla, o amb el seu suposat fill, ja, diguem-ne, això podria entendre's com un delicte, o es podria interpretar d'aquesta forma.
Es podria interpretar com un delicte. Sí.
D'acord.
Sí, sí. Bàsicament, nosaltres estem optant per aquesta via.
Sí?
Sí. Sí, sí.
És a dir, només la presència d'un menor.
El fet d'exercir la mendicitat amb un menor com a reclam o intentar despertar la pena o de les persones ja ho utilitzarien com a delicte.
Matiseu fins on pugueu. Hi ha gent que pot entendre que hi ha persones que utilitzen la mendicitat com una forma de viure més enllà de la subsistència?
Jo crec que estic pràcticament segur que sí. Estic pràcticament segur que sí, que hi ha persones que opten per la mendicitat com una manera de viure, sí. Com un treball, bàsicament.
D'acord, o sigui, és a dir, no tant en un cas d'estricta necessitat de supervivència, sí, 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 sinó ja com una mena de, no sé si d'estructura, no sé com es pot definir això, però com una forma de...
Com una metodologia de vida.
Com una metodologia de vida.
Sí, sí, sí. Però crec que es dona més a les grans ciutats, en llocs amb molta afluència de gent. Hi ha gent que opta per... Bueno, no deu ser agradable, no?, posar-se al carrer a parar la mà. Però... suposo que hi ha gent que valora o deu pensar, i segurament hi ha gent que n'ha fet d'això la seva manera de viure. Sí.
D'acord. Què es pot fer amb la mendicitat i en el sentit des d'un punt de vista, diguem-ne, legal o normatiu? Una persona pot exercir la mendicitat on sigui?
Sí, sí.
Sí, sí. Perquè li quedi clar a tothom, eh? És a dir, que moltes vegades és allò davant d'un establiment, un costat, no sé on...
El que passa que quan reps l'avís d'un establiment i la persona que està exercint la mendicitat pot, d'alguna manera, per la seva ubicació, destorbar el pas de la gent o com a negoci teu, llavors el que fas és acudir i explicar el problema que tens i que es desplaci cap a un altre lloc. Però evidentment no es pot actuar directament per una persona que exerceixi la mendicitat, no te la pots endur d'allà.
D'acord.
Que passa que també hi ha maneres d'exercir la mendicitat i que són diferents, o sigui, si la fas molestant els vianants o si la fas desinstint de manera greu o la fas coaccionant, llavors ja parlaríem d'una altra cosa.
D'acord. Això és una qüestió molt de matís, moltes vegades, no? I de conflicte de drets.
Bé, ningú ha dit que la nostra feina fos fàcil,
fos fàcil, no?
I evidentment les coses no sempre estan tan clares com posa, diguéssim, als llibres legislatius o com es contempla, no? Els supòsits sempre són molt diversos i allà està, doncs, el criteri del policia.
D'acord, una qüestió és demanar almoina, l'altra cosa és una determinada actitud a l'hora de...
Una determinada actitud que segurament hauria de venir corroborada per la denúncia de la persona sobre la qual s'exercita aquesta coacció.
D'acord.
O sigui, no és suficient en dir, és que... Bueno,
és que m'ha molestat o no sé què.
Què li ha fet a vostè aquesta persona, no? Llavors, a partir d'allò que manifesta la persona que es creu víctima d'aquesta coacció, llavors determinar si allò correspon a algun tipus d'il·lícit penal.
Hi ha xifres sobre això? Sobre la mendicitat, sobre...
Jo les desconec.
D'acord.
Suposo que les grans ciutats o alguna ciutat deu tenir algun cens o deuen fer cens més aviat encarats a exercir una ajuda assistencial.
Sí, 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 sí.
perquè no és allò de los vagos y maleantes, eh? No, quan es fan, quan hi parlo d'aquest tipus d'ascens, es fa, diguéssim, per tenir...
En el sentit de tenir controlades les persones que poden estar en risc d'exclusió social.
Exacte, no? I d'oferir-los algun tipus d'ajuda. Sí.
D'acord. A peu de carrer, es nota la crisi d'alguna manera? És a dir, quan les patrulles dels Mossos surten, quan es volta pel món, és una forma de poder-ho constatar, suposo bé, si pel carrer han canviat molt les coses o no? O si,
jo
o
crec
si...
que tenim la el que em comenten, perquè jo no patrullo tant, però la gent que va al carrer, es veu més gent al carrer. Es veu més gent al carrer a certes hores o a certs moments on, en una època de bonança o l'atur no sigui tan adqueixi les xifres que té actualment, doncs segurament aquelles persones estarien ocupades amb algun tipus de feina. I ara doncs es veu més gent al voltant de llocs públics.
D'acord, sí. D'acord. I en hores que poden tancar grans superfícies o en hores de...
No. Parlo en general, parlo al voltant de les places...
Sí, sí, és a dir, més rodamons, sí, per dir-ho d'alguna forma. Estem a les portes, com els dèiem, qui diu a les portes, diu en el moment en què els cossos de seguretat també posen sobre la taula tot el que és allò que en diuen comúment l'operatiu de Carnaval, serà el segon Carnaval també de Jordi Robles, i nosaltres encara recordem, i molts dels oients encara ens ho recorden, i alguns representants de les entitats, la conversa o balanç del Carnaval de l'any passat, de quan teníem aquí el responsable dels Mossos d'Esquadra, Sitges, quan feia referència, allò posant una miqueta la fredor sobre la taula, sobre si, després del que podia passar una nit de dimarts de Carnaval, a Sitges d'alguna forma s'havia plantejat la reflexió profunda de fins a quin punt calia acceptar determinades coses o fins a quin punt no. Recordem, si no ens equivoquem, que Jordi Robles deia, bé, els cossos de seguretat tenim una obligació vers la ciutadania, per tant farem allò que ens diguin que hem de fer, però més enllà d'aquesta, diguem-ne, d'aquesta obligació, hi ha també el plantejament profund d'això. Aquest any les coses hem de suposar que aniran més o menys amb un plantejament semblant a l'any passat. No?
Sí, segurament serà així. Bé, nosaltres ja comencem a treballar i estem treballant molt dur. Val? I a mi el que m'agradaria que quedés clar a tothom és que nosaltres ara, policia local, ajuntament, nosaltres ja fa dies que hem començat, iniciem les converses, això requereix un plantejament molt extens, i el tornarem a fer tot el millor que ho sàpiguem, i ha de quedar clar que la finalitat de tot això és que tothom garantir la seguretat de tothom que participa al Carnaval, de tothom que participa d'una manera o altra, com a membre actiu, com a observador, com a veí, com el que sigui, no? Això és el nostre plantejament.
Quan dieu garantir la seguretat, voleu dir que la prioritat és garantir la seguretat.
Nosaltres som la policia, per nosaltres la nostra prioritat és garantir la seguretat.
D'acord. I que us puc fer un símil informàtic?
Digui'm.
Es fa un copiar i pegar respecte a l'any passat o no?
Es fa un copiar i mejorar. Intentem fer un copiar i mejorar, no?
D'acord. El mejorar per on ha d'anar. I ens sembla que l'any passat, o menys una altra de les reflexions que es deixaven sobre la taula, era o venia molt en relació amb el que heu dit... enfortir la seguretat de tothom vol dir d'alguna forma també establir uns certs condicionants en la vida de cada dia. Això va provocar, diguem, una certa reflexió sobre si aquest blindatge del casc urbà del municipi, sobre si la possibilitat d'accedir o no accedir a determinats llocs en determinats moments i si d'alguna forma es podia establir un sistema una mica més flexible que el que s'havia establert. Anar per aquí, això?
Segurament anirà per aquí, una part del dispositiu anirà per aquí. Nosaltres aquest dispositiu abarca a molts àmbits. Per exemple, estem treballant i estem treballant dur amb l'Ajuntament per intentar que hi hagi més trens de sortida de Sitges, evitar aglomeracions. Això és una part del dispositiu que té el seu desgast, però exercirem. Miri, jo no m'agradaria entrar ara massa perquè estem en converses, estem intentant fer un plantejament, però jo el que crec és que... segurament no serà per aquesta edició, però de cara a properes edicions, tothom qui té alguna cosa a dir amb això, ens hauríem de sentar, parlar, consensuar i buscar una resposta, diguéssim, unànim, no?, de tots. Jo amb la gent que porta més temps que jo, perquè en aquests casos, com deia vostè, jo porto aquest el meu segon Carnaval, Mossos d'Esquadra serà el tercer, tot i que algun anterior ja havien vingut com a observadors, però jo el que m'expressen la gent que hi porta més anys és que aquest cas Carnaval està agafant una dinàmica que va increixent cada any, va increixent. Bé, no sé si la fórmula actual és bona, no sé si és millorable, però jo crec que sense que representi imposició de cap de les parts, totes aquelles persones que tenen alguna cosa a dir, o millor dit, hauríem de tenir alguna cosa a dir, ens hauríem de plantejar i d'arribar a una decisió de consens. Si realment el model actual és el millor, es pot millorar o es pot introduir progressivament algun canvi que acabi beneficiant a tothom.
Esteu parlant, repetim, dels criteris de seguretat que han de moure el carnaval. I les persones que tenen més experiència, o la que ha viscut el propi Jordi Robles, diguem-ne, podria expressar en veu alta una evidència que seria que el carnaval de Sitges es mou en aquell llindar tan complicat del risc gairebé...
És molta gent la que ve a Sitges. Nosaltres ahir parlàvem... Sí,
que es mouen les limitacions del risc, per dir-ho així.
És evident que hi ha un component de que parlàvem molt de sort. L'any passat vam reeixir, jo crec que satisfactòriament, al carnaval. L'anterior crec que també. Però sempre estem sorgesos. Quan hi ha tanta gent i la gent ve a divertir-se, doncs ja estem condicionats a que alguna cosa se'ns es pugui escapar. La nostra obligació, sí, evidentment, intentar que no se'ns escapi i en cas de que sorgeixi alguna cosa poder reaccionar satisfactòriament. A partir d'aquí, jo crec que em falta criteri per saber si és cert que el carnaval porta creixent cada any. A mi però em crec que molta gent que em diu que sí.
Suposo que segurament perquè és difícil això diguem-ne d'establir numèricament, sinó que és una qüestió moltes vegades que no es pot mesurar.
Hem parlat amb Renfe aquest dia, Renfe em diu, l'any passat vam portar 43.000 persones a Sitges. I jo quedo una mica sorprès, no? Perquè segurament són aquestes, o són molt, com les compten? No ho sé. Perquè segurament, comptant només bitllets...
És una mala manera de comptar.
És una mala manera, jo crec que és per capacitat de trens. Però bé, és molta gent la que ve, I sobretot a mi m'agrada escoltar l'opinió de tots aquells que viuen el carnaval, però no només... a la part de la rua, sinó des del principi al final.
D'acord.
Al final. I bé, és el que li deia. Crec que arribarà el moment que haurem de seure i totes les parts hauran d'expressar-se i cada un des de la seva vessant haurà de dir el que pensa i arribar a un consens sobre si val la pena canviar-ho, potser val la pena deixar-ho tal com està, o si val... Jo crec que estem fent esforços en que això millori.
D'acord.
Li asseguro.
Aquesta reflexió que plantegeu és una reflexió més o menys compartida?
Sí. I jo no trobo ningú que em digui que no em digui que ens hauríem de parlar-ho. O sigui, no trobo ningú que em digui això ja està bé com està i aviam què passa. No. Jo trobo molta gent que em diu que això val la pena plantejar-s'ho.
Que s'ha d'intentar, diguem-ne,
sí.
Plantejar d'una forma més profunda, per dir-ho.
Més profunda. Hi ha gent... Jo ara mateix ja li dic, i jo crec que parlo... amb una experiència mínima, però hi ha gent que parla d'horaris, hi ha gent que parla de dies, hi ha gent que parla d'establir canvis en un dels dos dies, potser aquell que no està arrelat a la gent d'aquí de Sitges. Bé, moltes coses. Hi ha gent que diu, si hi ha una cosa que és el carnaval, però després hi ha un munt d'activitats al voltant del carnaval. El carnaval no és la Ribo, la Rua Infantil i les dues rues...
De diumenge.
Hi ha més coses al final que potser val la pena reendreçar. I en aquest sentit nosaltres hem fet tot un seguit de suggeriments, alguns han estat acceptats i altres els debatirem.
D'acord. Tenim una certa sensació que l'any passat és com si us haguéssim posat, i això que ens comentàveu, bé, una persona que ha format part de tot el cos de seguretat de l'expresident Pujol ha vist moltes coses, però tenim la certa sensació que és com si us haguéssim posat l'any passat en una mena de cubell amb aigua bullint per l'impacte que va allò de dir, carai, el que he vist aquí, diguem-ne, no ho he vist a massa llocs, i el que he vist aquí, diguem-ne, que ha de portar unes certes reflexions posteriors, que moltes vegades segurament els sitgetans, per la nostra pròpia inèrcia, tombem molt aviat i passem pàgina molt aviat i l'any que ve en tornarem a parlar, no?
Miri, la comissaria de Sitges depèn de l'àrea bàsica policial del Garraf, però alhora depèn de la regió policial metropolitana sud, no? Estem parlant d'Hospitalet, Sant Feliu, el Prat de Llobregat,
diguem-ne, ciutats ja de...
Doncs li asseguro que és el dispositiu més gran que hi ha a tota la regió.
El del Carnaval.
El del Carnaval de Sitges. Per tant...
O sigui, ni a l'Hospitalet, ni a...
No hi ha quelcom comparable
a això.
No es fa un dispositiu d'aquesta magnitud, amb aquest que intervingui tanta gent. o que tingui aquest abast. És el més important que hi ha a tota la regió. Per tant, és evident que nosaltres, a nivell policial, a nivell de seguretat, hi hem de donar la importància que es mereix.
No? Mm-hmm. Direm que no un més vista, però un més vista del final de Carnaval. Mm-hmm. Què us preocupa més, a hores d'ara?
No em preocupa. Li tinc molt de respecte al Carnaval. Li tinc molt de respecte perquè sé que hi posarem tot el que hi hem de posar, tots plegats, no parlo només de la policia o de Mossos d'Esquadra, parlo de policia local, ajuntament, tots hi posarem el coll, però és d'aquells tipus d'esdeveniments on no tot està apamat, o sigui, no tot està apamat.
Quan s'obri un meló, veurem què passa en alguns casos.
No, és per xifres, això no és, per exemple, el camp del Barça, on les persones tenen una ubicació...
Sí, sí. Estan tancades en un lloc, surten per un altre lloc...
Uns van aquí, uns altres van allà, hi ha un dispositiu molt concret. Això està sotmès a moltes coses imprevisibles. I per tant, hi tinc molt de respecte, evident.
Mm-hmm. Algú podrà dir un dia quantes persones, més o menys, venen a Sitges? Una d'aquelles gens. Perquè nosaltres hem viscut molts anys, diguem-ne, amb aquella xifra dels 300.000 amunt, 36.000 avall, i més d'un sitgetans, però si no hi ha prou metres quadrats per tanta gent, com ho mesurem, això, oi?
Diria, a partir d'aquesta mateixa inquietud que té vostè, que vam tenir nosaltres mateixos l'any passat...
De saber més o menys exactament una quantitat, no?
Es va, a través de l'Ajuntament es va crear una espècie de mapa de superfícies,
sí.
i a través d'aquest mapa de superfícies, aquest any, clar... No és una única superfície que pot dir, miri, és que d'aquí a aquí estava ple, no? Hi ha carrers i... Doncs a partir d'aquest mapa de superfície intentarem establir realment una xifra que s'aproximi a la realitat, no? Ara ja tenim definit un espai.
D'acord.
I ho ha fet la regidoria de Seguretat. Mm-hmm. I a partir d'aquí veurem, amb la gent que estem treballant o que estarem tota la nit, quin espai està realment ocupat i determinarem, a partir d'això, quanta gent hi cabia i...
Perquè si no ens continuem movent amb allò dels intangibles, no? Molta gent, ve molta gent més, menys, més, molt més, molt menys, o què passa?
Sí, 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 sí. És allò que li deia, no? Hi ha gent que porta molts anys que em diu, jo crec que cada vegada hi ha més gent a Sitges, cada vegada hi ve més gent, no?
I a continuació en trobes un altre que també ha sortit i dius, bueno, no està com l'any passat.
Escolta, abans era molt pitjor, o abans hi venia molta més gent.
D'acord, per a definir fins on es pugui definir, a hores d'ara, hi haurà tanques més o menys disposades com estaven disposades l'any passat.
Sí, pràcticament el plantejament,
En aquest aspecte serà el mateix.
En principi el plantejament el mateix, sí.
Continuen havent-hi o no zones on ha minvat l'atenció o zones del recorregut d'aquesta rua l'atenció encara...
Des de la Comissió de Carnaval va sorgir una proposta, una petita variació del recorregut, i jo crec que...
Al final del recorregut, no?
Sí, és...
De la tornada.
Crec recordar que s'evita baixar pel carrer Espany, s'evita tornar a pujar pel carrer Espanya, llavors el que es fa és posar per l'Avinguda Sofia i Llopispí, em sembla, mossèn Llopispí, que jo crec que tot i que es va ser plantejat directament per la comissió, realment crec que serà, per nosaltres serà avantajós. És un recorregut que evita unes zones de conflicte concretes.
Està més o menys decidit, això?
Sí, està decidit.
Sí. És a dir, que la rua arribi fins a l'Avinguda Sofia?
Sí. Bueno, ja hi arribava, el que passa que
retornava.
Sí, sí, el que passa que tota aquella zona, realment l'any passat va ser una zona on vam tenir un conflicte gros de gent, perquè el fet que la rua anés i tornés pel mateix lloc, i és una zona de restaurants, i la cantonada del carrer Espanya va ser un punt, diguéssim, calent. Llavors jo crec que amb això ho evitem, i crec que en aquest sentit funcionarà per bé.
D'acord, és a dir, Avinguda Sofia... mossèn Llopispí, sí. I arribar fins a carrer Espalter, aleshores, i tirar Espalter amunt i acabar...
És una petita variació, però jo crec que és positiva. Sí.
D'acord, és a dir que d'alguna forma, com dèieu, el que s'ha intentat és llimar aquells moments encara on es puguin produir, diguem-ne, unes certes mesures preventives davant de tensions que es puguin produir, no?
Sí, és el que deia, el cortar i pegar no és el cortar i pegar perquè ja hem de fer de nou, no?
D'acord.
Però crec que en aquest sentit, aquesta mesura... Sí que serà positiu.
D'acord. Era un dels llocs més complicats, amb la cantonada d'Espalter Sant Francesc també, que tothom deia que era un altre dels llocs...
Per nosaltres, i li parlo així en primera persona l'any passat, els dos llocs més complicats van ser Espanya i després a la zona de Baixa Mar, amb la cantonada amb el carrer Espanya també.
D'acord.
Aquells van ser les zones, diguéssim, on... L'afluència de gent ens ho va posar més difícil.
Per nombre de gent? Més per nombre de gent que per actituds de la gent?
Bé, sí que van haver actituds de la gent que van provocar que aquell nombre gran de gent actués d'una manera o altra.
D'acord. O sigui, que van incentivar.
És el que dèiem, no? O sigui, aquell nombre de gent segurament hi podia haver estat allí tranquil·lament veient passar la rua sense que es podés cap tipus conflicte, però alguna espurna o alguna corredissa, o em sembla que, li diré sincerament, sembla que va ser el robatori d'una cartera, va provocar un moviment en massa important que, bueno, es va reconduir sense que hi hagués cap dany a ningú, ni que ningú patís cap mal, però que sí que a nosaltres ens va preocupar aquell moment, sí.
D'acord. Si us haguéssim de preguntar, escolti'm, per tenir el carnaval més segur, on hauríem d'anar a petar?
Bé, no ho sé. No ho sé, però és evident que carnavals de gran magnitud, el fet de que vagi per dintre del municipi complica. Bueno, miri, em sembla que aquest estiu tindrem una Gate Pride que segurament no tindrà un recorregut tan urbà i potser serà una cosa a mirar o a estudiar. Aquest és el primer cop que es fa, sí. Segurament doncs, serà el primer cop que a Sitges es fa una desfilada de carrosses, i amb això no vull comparar una cosa amb l'altra perquè segurament cada una té la seva peculiaritat, però parlo exclusivament amb simplicitat. Sí. Tindrem una desfilada de carrosses a Sitges fora de lo que és el recorregut que tants anys es fa habitual de dintre del municipi.
És a dir, es farà a Baixamar.
Crec que la intenció és perquè sigui per aquí, No, és el juliol.
Sí, és el juliol i, mare de Déu, queda mig any encara per posar-se.
Malament diríem si ara ens estiguéssim plantejant
amb això, no?
Aquest tema tenint el carnaval més vista, no? Però segurament quasi podria afirmar amb rotunditat que el recorregut no serà, si més no, tan urbà com aquest. Bueno, serà una cosa a mirar i una cosa a estudiar, perquè el que li deia, simplificant-ho, serà una desfilada de carrosses i fora del que és el recorregut habitual. Per tant, podem veure si l'impacte és positiu, si a nivell de seguretat o a altres nivells, si els participants s'hi veuen satisfets, ja veurem, però és un afegit més, no? És un model que podrem mirar i estudiar.
Us ho preguntava per si sempre es podrà fer aquella balança, si posem sobre la taula, i és clar, el responsable d'un cos de seguretat en prioritzarà el que li cal per la seva condició, però entre la prioritat de la seguretat i entre mantenir una certa singularitat del carnaval sitgetà per dins el poble, és clar, trobar un terme mig, això fins al punt de dir, bé, segurament no es pot fer res més del que ja es fa, tenint en compte per on es passa, tenint en compte la gent que hi ha, tenint en compte, etcètera, etcètera.
Doncs per això és el que parlava abans. Jo crec que hi hem de tenir que dir, sincerament li parlo, com a cos policial i donat els efectius que s'aporten i el treball que farem, hi hem de dir alguna cosa més i crec que no hi hem d'imposar cap cosa més, és evident, però hi hem de tenir paraula i hem de ser escoltats. Hem de ser escoltats i a partir d'aquí consensuar-ho. No es tracta de... Malament aniríem, si fóssim nosaltres qui decidíssim com és integrar el canal de Sitges, malament aniríem. Però si aquesta dinàmica segueix increixent, doncs és evident que s'ha d'estudiar.
10 i 48 minuts, una qüestió final. De debò que hem tingut sort?
Amb
que encara que passi pel carrer tot allò que passa, no passa més del que passa.
Bé, jo crec que no tot és qüestió de sort, també és qüestió d'una bona
planificació. I no sé si es comptabilitza la sort. El cos de seguretat diu, mira, aquí no hi ha sort, aquí hi ha maneres de plantejar les coses. No sé si feu com Guardiola, que deia, no, és una qüestió de sort, és una qüestió de pensar-ho i de plantejar-ho.
Per exemple, l'any passat, diguéssim, amb comptabilització de crisis penals, evidentment, quan jo li parlava de furs, de petits furs, jo no vaig sortir content, perquè les xifres que es van donar durant els 3 dies carnaval no em van agradar gens. Però el fet de que ningú prengués mal o que no hi haguessin grans incidents, ja ho compensa l'altre. O sigui, no posaré la balança als 500 furs ni el que hi ha. Per mi, que n'és amb una certa harmonia, que ningú prenés mal, que no hi hagués un incident greu, per mi ja em dóna per satisfet.
Us ho plantegem així com a ciutadà. Sí. És millor que prenguin la cartera que no que et toquin la cara i que també anin a l'hospital.
Però només que una persona hagués pres mal de veritat, ja tot l'altre no
serviria
importants.
Per gran cosa.
Exacte.
Per tant, tornem a estar amb allò mateix. La prioritat és...
Que ningú s'equivoqui. La nostra prioritat és garantir la seguretat de les persones, de tots, dels participants, dels que venen a mirar, dels que no s'ho volen ni mirar, dels que hi viuen a Sitges. de tothom.
Què pot passar quan ens trobem allò davant per davant una persona que diu la meva prioritat és garantir la seguretat? I jo li dic, bueno, doncs la meva és que la festa surti la més divertida i que la gent s'ho passi bo i tal i qual. I bé, trobarem un terme mig, això?
Segur que sí, jo crec que tots som prou intel·ligents
per trobar un terme mig.
Per trobar un terme mig.
De ben segur que sí, 10 i 49 minuts, com us dèiem, retrobarem Jordi Robles un cop hagi passat tota aquesta, diguem-ne, aquesta tempesta carnavalera en el, sí, sí, en el millor dels sentits, i aleshores segurament sortiran noves reflexions, més de les que segurament molts ja poden tenir aquestes alçades després de tants anys d'experiència en tot plegat. Jordi Robles, gràcies de nou per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera.